sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimecres. Avui parlem de llibres. Parlem de llibres escrits per gent de la Cala i escrits amb un sentiment veritablement especial. Quan presentem obres d'autors locals, en narrativa, en poesia, fa especial il·lusió perquè enriqueix la cultura local. Però el llibre que avui us volem presentar enriqueix alguna cosa més que la cultura local. També enriqueix el nostre patrimoni i deixem un llegat, almenys en forma de paper, del nostre passat, dels pràcticament 100 anys passats en la vida del futbol calero. Parlo d'història del futbol a l'Ametlla de Mar entre els anys 1920 i 2016. Obra de Gabriel Comès i de Franc Samarra. El darrer autor avui ens acompanya al Sempre amb tu, Franc. Molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Bon dia, Dani.
No ens acompanya Gabriel perquè avui no ens ha pogut acompanyar, però sí que amb tu, Franc, volem parlar d'aquest llibre que s'ha presentat justament aquest passat diumenge, dia de cloenda de les festes majors, però la gent va matinar amb una sala de la societat plena de gom a gom. Entenc que després d'un ingent treball per fer possible aquest llibre, que el dia de la presentació oficial la recompensa sigui tot aquell aforament ple, ha d'emocionar moltíssim, sí, com a autor del llibre.
La veritat és que, com dius tu, va ser un reconeixement i un premi a tota la tasca aquesta realitzada des de fa 2 anys, i que la veritat jo esperava que vingués gent, però no tanta gent com estava, no? Fins que estava tot ple, inclús el passadís de l'entrada que fa accés a la sala d'actes estava també tot ple, la gent va comprar el llibre amb moltíssimes ganes d'assabentar-se el més aviat possible del que hi havia aquí dintre, i des d'aquí vull donar les gràcies a tota aquella gent que va assistir a l'acte i que em va omplir de, sobretot de molt de sentiment i de molt d'orgull.
Parlarem de l'acte perquè durant el transcurs es van mostrar moltes imatges, es va poder escoltar moltes opinions, van poder veure anècdotes, que suposo que és una mica també el fet característic del llibre, és que hi ha anècdotes en el món del futbol que també al final acaben traslladant una mica a la idiosincràsia dels moments al nostre municipi o també en general al context històric. Perquè, Franc, fer un llibre de futbol arran de què? Com sorgeix la idea? Perquè tenim llibres d'història local, de l'historiador Xavier Figueres, on també alguns dels quals hi has participat, però ens feia falta potser aquesta peça del futbol que a la Cala sempre ha tingut un significat bastant important. A vegades parlem, tot és el futbol, però té un significat important a la nostra història.
La veritat és que la Cala sempre ha tingut molt de lligam al futbol, i el futbol ha tingut també molt de lligam a la Cala. Des de temps abans inclús de la guerra, hi havia documents i inclús hi havia moltíssimes fotos. Recordo que l'exposició que va fer Jordi ara fa cosa d'uns, si no recordo malament, fa 10 anys, es va omplir aquella sala plena de fotografies on la gent aportava els seus documents gràfics. I sempre m'ha encantat, sempre m'ha agradat molt sentir i escoltar les persones grans quan anem a jugar per estos camps, com t'he dit abans, a Maura, Pitecto, tota aquesta gent que te donava anècdotes molt curioses i molt gratificants de com jugaven, de com se desplaçaven, etcètera, etcètera, i sempre me va quedar aquell post de voler plasmar això en un llibre, no? en un treball, perquè al fin i al cap això és un treball de recerca, és un treball de temps i temps i temps, però que, si vols que digui la veritat, tampoc jo he sigut, jo el que he fet ha sigut plasmar-ho en uns fulls. La verdadera història, el verdader protagonisme són les persones que hi surten, no? Des d'aquelles persones que van començar en petits camps i jugant fins a hores d'ara.
Parlàvem de que és un llibre que tu sempre, o potser a la forma d'escriure sobre el que hi havia, sempre tenies aquella espineta clavada des de molts anys. De fet, doncs, la teva vinculació amb el futbol està marcada, Franc, i per tant aquí no la podem treure. I sí que va ser una mica amb Gabriel, arran d'una presentació, una xerrada que va fer a l'institut, que us vau conèixer, us vau posar en contacte i vau tirar endavant aquest projecte.
Sí. Gabriel ha sigut per mi la persona que m'ha donat l'espenta, no? Jo sempre tenia aquesta idea, però ho veia molt, molt com una muntanya. I ell, quan va vindre a l'institut, ell va vindre a fer una xerrada de pedagogia al Departament de Ciències Socials, als alumnes de segon de batxillerat, i a partir d'allí ens vam conèixer, es va posar en contacte amb mi i vam començar a treballar el tema, no? Llavors, a partir d'allí, doncs, fotografies, etc. Una cosa també importantíssima és el bagatge fotogràfic que hi ha. Si et fixes, hi ha moltíssimes fotografies i me n'he deixat la veritat, Dani, més de la meitat, perquè eren fotografies en què sortien dos, tres, quatre jugadors amb acompanyats dels seus fills, etc etc.
No només fotografies, també retalls de premsa...
Sí, sí, retalls de premsa...
Alineacions...
Alineacions, calendaris, etc etc. Vull dir que hi ha...
Reconeixements mèdics...
Hi ha queda material per a poder tornar a refer un com este, però tranquil·lament, sense cap problema. I una de les coses bones que vam tindre va ser salvar tot aquest material d'arxiu fotogràfic, perquè generalment quan fas alguna exposició o alguna cosa, el que fas és, mira, tornes les fotografies i punt, no? I allò ja ha tornat a desaparèixer. I en canvi, Joan, Gil, va agafar i va salvar tot aquest material. I el tenia ell. I a partir d'aquí això me va donar una força brutal, perquè veure 300 i pico de fotografies com havien fins a l'any 2006... me va donar de dir, bueno, aquí hi ha material suficient com per a poder fer pues, simplement després el text és anar a buscar converses orals als jugadors, a les persones grans, entrar a hemeroteques, Mundo Deportivo, Diario Español, recollir, per exemple, una de les coses molt bones que també ens va quedar d'aquella època, tot els retalls de premsa del Barcelona Deportiva, que era un diari que sortia els dilluns, i on hi havia totes les cròniques de la Cala i de, bueno, de la Cala i de tots els equips aquells. Tot això em va donar també molta força. I ja està, les actes que vam recollir d'aquells anys del Miramar, dels anys 50 fins a l'any 62, i a partir d'aquí, pues, lo llibre.
Van celebrar escriure moltes pàgines, també evidentment hem de dir que aquestes 250 pàgines també estan repletes de fotografies, com bé apuntaves, fotografies històriques, i que entenc que moltes de les persones que van assistir a l'acte diumenge, i de les que no, però ja tenen el llibre a les seves mans, perquè hem de dir que estan en les llibreries municipals,
sí.
Hi ha degut tocar la sensibilitat, perquè
clar,
també és un homenatge a aquells que van lluitar perquè tinguéssim també avui en dia unes instal·lacions esportives de primer ordre, perquè, clar, explicàveu, els primers camps es pintaven de mala manera, es posaven dos pedres i a jugar, jugaven amb les sabates d'anar per casa, no tenien unes bones esportives, després doncs es va contractar a dones perquè limpiessin un Sant Pere al camp, o hi havia una sèrie de persones que hi treballaven. Al final, no és només un homenatge als jugadors, també a tota la gent, no?, sí, que anava vinculada al darrere, com han
passat. Sí,
sí, tens
tota la raó. Vull dir, el jugador el que feia era participar i gaudir de l'esport, no? Tot i que, com has dit, les vestimentes i les situacions esportives en les que es trobaven eren molt, però molt diferent del que ara ens trobem. Pensem que ara allà dalt tenim unes instal·lacions perfectes per poder gaudir i poder disfrutar d'un partit de futbol. En canvi, com has dit abans, pedres, material esportiu molt precari, se jugava amb 11 jugadors, no es podien fer canvis, si alguna persona es lesionava havia d'estar ple allí al costat o sense poder jugar, en fi, moltes coses. Però sí que és veritat, no? No només els jugadors van gaudir d'aquella època de l'esport, sinó que també hi havia moltes persones al costat, les juntes directives, persones que a la millor potser ja no podien jugar al futbol, però que es reunien cada setmana i que prenien decisions perquè aquell equip, aquell grup de joves pogués continuar jugant, no? Estatuts, no sé, moltíssimes coses. Aquí, per exemple, al camp del Miramar, pues, va haver un any que no va haver futbol, perquè resulta que no hi havia, econòmicament no es podien pagar les fitxes i no es podien cobrir les despeses que comportava entrar en una competició. I bé, veus que, per exemple, hi ha homes, que persones de la junta directiva que posen econòmicament diners de la seva butxaca per a poder encetar el segon torneig que hi havia llavors a les lligues, que era el torneig primavera. I clar, bueno, és que aquesta gent també van col·laborar. I per això t'hi dic, l'afició també és molt important. L'afició, hi havia, el poble sempre ha sigut molt aficionat al futbol, i jo recordo, per exemple, a Ribes Altes hi havia partits en què tot el camp estava voltat de gent. Aquí no ho coneixo tant, perquè aquí a Miramar ja no vaig, me va agafar molt jove, però sí que és veritat, però és que la Cala sempre ha estat molt, però que molt lligada al futbol, en tots els sentits, amb jugadors, amb directius, amb afició, amb massatgistes, en fi, moltíssima història.
A més, Ribes Altes, que per exemple un camp, deies, estava ple, ple de gom a gom, fins i tot hi havia gent que pagava per tindre el seu seient reservat.
Sí.
El que veiem en un camp de futbol amb els socis,
claro,
de primera divisió, aquí també passava.
Sí, sí, sí. Sí, i recordo...
Això traia una mica el paquet d'aquestes, de les anècdotes, no?
Sí.
De les singularitats també.
Singularitats, com per exemple, com dius, bé dius tu, havia a la tribuna del Ribes Altes, hi havia, no hi havia seients, havia, era diguéssim, tot una taula de ciment, i allí baix hi havia una sèrie de noms escrits, els noms que inclús era curiós perquè no estaven escrits pel nom i cognom de la persona, sinó pel renom de la família en què es dia, no? Per exemple, jo, pues jo soc de Cal Murcià, no? I en lloc de ficar pues, França Marra, li ficaven pues, Murcià, no? O Seco, el que fos, no? Vull dir que la gent inclús pagava per poder tindre un seient a Ribes Altes, un seient que et dic, no? Era un tros de ciment i ja està. Vull dir, i com això, moltíssimes coses. Els desplaçaments fora de casa eren brutals. Vull dir, els jugadors teníem una feinada per poder-nos assentar a l'autobús perquè la gent acompanyava l'equip en te fos i no anava mig buit, sinó que anava sempre a tope, no?
Molt ple. Perquè el futbol de la Cala ha passat per èpoques amb alts i baixos, eh? Èpoques dolentes,
sí, clar, com
dures...
Tot.
Tant a nivell econòmic com a nivell futbolístic, evidentment, jo he tingut etapes molt bones, amb ascensos destacables i jugant amb equips que ara avui en dia jugarien doncs, a la tercera catalana actual, tot i que la Cala jugara a la tercera regional, podríem
dir. Sí, no, des del començament han hagut jornades inoblidables. Si parlem de la part de Cala, podríem parlar, per exemple, de la eliminatòria que la Cala juga contra el Barça amateur, quan se proclama campió de la província, després de guanyar la Ràpita i de guanyar el Vilallonga. Si parlem, per exemple, del Miramar, és increïble el que van fer aquella gent, no? Poder estar jugant 3 anys amb una primera regional, que era el que ara seria una tercera divisió, aproximadament, en equips com el Cornellà, com l'Europa, com el Júpiter, com el Castelldefels, com Sant Feliuenc, equips també de les nostres terres, com l'Alcanar, el Flix, el Jesús i Maria, i poder gaudir durant 3 anys. I no era, els desplaçaments no eren, evidentment, com ara. Llavors havia d'agafar el tren a les 6-7 de la matinada, passar tot el dia fora, tot el diumenge fora, i després tornar amb el tren de les 8 i mitja, i aquí pues, la gent ja, moltíssima de gent ja anava directament en busca de la llum, en busca de la seva feina diària. No? Ribes Altes també va ser una època molt bona que vam poder gaudir, com per exemple l'ascens a la segona regional, amb el campionat que vam guanyar al camp del Cambrils contra el Torredembarra, l'altre ascens que vam guanyar 86-87 a primera regional. També, com has dit molt bé tu abans, Dani, van haver moments tristos, no? Tristos, desagradables, com el tancament del camp de Ribes Altes per quasi bé un any, mos posaven un any. El que passa és que allí van haver gestions i allò va acabar en 6 mesos quan, després d'uns incidents desagradables en un partit contra la Cava a primera regional, l'àrbit va ser agredit i, com t'he dit abans, mos van tancar el camp en 5 o 6 mesos, van tindre que anar a jugar... L'Ametlla es va desplaçar a l'Ampolla, l'Ampolla no funcionava gaire bé perquè pareixia que allò era camp de gespa i els jugadors no estaven acostumats i al final van decidir anar a Vandellòs.
Per cert, en camp de gespa, curiositat, el partit contra el Barça,
sí,
que els jugadors de la Cala no estaven acostumats
no,
i
normal.
Fins i tot anaven descalços,
sí.
Comentava l'anècdota.
Sí, sí, l'anècdota és que això no està al llibre perquè hi ha moltíssimes anècdotes que et dic abans que podríem fer-ne una altra. La primera part s'acaba 0-7, el Barça arrolla la Cala, els jugadors estan molt cansats perquè han fet han matinat, no hi ha canvis, han tingut que fer transbord a Sant Vicenç, després arribar a l'estació de França han d'agafar un taxi i es desplacen de pressa i corrents, la primera part acaba 0-7. La segona part, segons el cronista, que aquí sí que surt, els jugadors del Barça van ser molt benèvols. Però una de les curiositats és que mentre s'estava jugant la segona part hi ha un moment en què un jugador del Barcelona demana l'atenció de l'àrbit dient de que parin el joc perquè hi ha un jugador de l'Ametlla, en aquest cas era Panea, que jugava descalç. Evidentment jugava descalç perquè les sabates, les condicions de les sabates, o botitos, com se diuen ells abans, no eren adaptables a jugar en un camp de gespa. Eren totalment planes de baix i al ser planes de baix, doncs, evidentment relliscaven, però cada 2x3.
Frank, 2 anys de treball per fer aquest llibre amb Graviel Comes, com apuntàvem, coautors d'Història del futbol a l'Ametlla de Mar entre el 1920 i el 2016, quasi 100 anys d'Història del futbol de la Cala recollits en aquest llibre. Ha costat documentar-ho tot plegat? Ha estat difícil trobar informació d'abans o ha costat més la d'ara?
Jo penso que ha estat més d'ara, perquè, per exemple, tot el que és la informació de... del quan estava jugant al Miramar, lo Mundo Deportivo en este cas era molt, era un diari que sortia cada dilluns i que té ara actualment té una hemeroteca i tu te'n pots anar perfectament a l'any 1954 un dilluns i el dilluns te sortien totes les cròniques i sortien tots els resultats, però clar, havia dilluns que a la millor no et sortia res, això passava, o l'alineació no sortia, no és com ara que sí que et surten. I llavors pues ha costat, però ho has trobat. Si no he anat al Mundo Deportivo, anava al diari espanyol o inclús a diaris com, per exemple, podia ser el Dicen o Barcelona Deportiva, com t'he dit abans. En canvi, ara costa més trobar, per exemple, l'alineació de la Cala. Ara no juguem en una categoria en què pràcticament no tenim alineacions. Sí que et surt la classificació i et surten els resultats, però no tenim la classificació. D'aquí, diem, 50 anys, doncs el partit este que van jugar contra el Villalba, no hi haurà una classificació.
Ha estat de la Federació Catalana de Futbol, però ja. Clar, també cal un treball de documentació per part d'aquesta federació.
Clar. Jo penso que, i això no ho he dit, però ara aprofito ara per dir-ho, que els cronistes d'aquella època de la Cala, el senyor Enric García i sobretot el senyor Rafael Cavaller, que era secretari també de la d'allò, van fer una tasca encomiable. Aquesta gent cada dia, després de cada partit, quan l'equip local jugava aquí a casa, escrivia. Recordo també que Francisco Boyer també escrivia coses als diaris i això mos ha servit per poder tindre tota aquesta informació. I escrivia, no 4 ratlles, és que feien tot un comentari, tota una reflexió, tot un sentiment de poder gaudir d'aquella crònica, amb les alineacions de l'equip rival, les alineacions de l'equip local, l'àrbitre, quin comportament havia tingut, etcètera, i totes les incidències que hi havia inclús, te redactaven super, super bé els gols, el centre de la dreta, remate i el porter va... En fi, i això és una cosa també molt important que ens ha ajudat moltíssim a fer aquest llibre, no? Mm-hmm. Tots els cronistes locals van ajudar molt, molt, molt en la confecció d'aquest llibre.
Al final, evidentment, si no fos pel recull de testimonis de moltes persones que d'una forma o altra han deixat també el seu llegat futbolístic, entenc que s'hagués sigut impossible acabar-ho de realitzar perquè hi ha persones a les quals heu parlat que ja no estan entre nosaltres.
Ja.
I suposo que, clar, en aquests 2 anys, testimonis orals, sobretot, que han explicat moltes de les coses que a la majoria de gent desconeix. Frank, per acabar, va anar molt bé l'acte, com dèiem, sí. Moltíssima gent, i entenc que també hi ha molta gent que té ganes de llegir-ho. On pot anar la gent a buscar aquest llibre? Diem a les llibreries, eh?
Evidentment, a les llibreries, com dius tu, les 3 llibreries que tenim al poble, suposo que també es podran adreçar aquí a la Regidoria de Cultura, uh-huh. I... No hi ha cap problema. Al camp de futbol me va dir Vicent que a la millor igual posaven algun llibre, però bueno, no tenen cap problema per poder-lo adquirir.
A les llibreries hi suma també aquest llibre que sembla, i tinc aquesta percepció que en aquest darrer any hem presentat molts llibres en aquest programa i aquest me fa especialment il·lusió perquè tots hi hem format part d'alguna forma o altra del món del futbol a la Cala. Frank Samarra, moltíssimes gràcies també. Saludar a Graviel Comes, que no ens ha pogut acompanyar, però sí que és també coautor d'aquest llibre Història del futbol a l'Ametlla de Mar 1920-2016. Frank, moltes gràcies, molts èxits i esperar que continuï treballant amb la història del nostre poble en l'àmbit esportiu que ben fa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.